A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 13 minuts. Amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona i també de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, de la Diputació i de l'Ajuntament i la col·laboració d'Eurolocal a l'Hora d'Europa. Ja ho saben que una vegada cada mes ens acostem a les institucions europees de formes molt diverses i alguns dels temes que ens poden preocupar i que van més enllà del municipi, allò que els especialistes diuen supramunicipals, supranacionals, superestatals, tot com ho vulguin. Com ho vulguin mirar. Joaquim Millán, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Una qüestió molt òbvia per començar. Un trasbassament com el del Roine hauria de comptar amb el vistiplau de les institucions europees?
La veritat és que jurídicament no et sabria dir ara si sí o si no. El que sí que està clar és que políticament, veient per exemple la implicació que té en aquest cas la Comissió Europea i el Mario Monti amb el tema de l'AMAT, doncs home, no estaria mal també saber què opinen les institucions europees, perquè moltes vegades també això poden ajudar almenys a obrir el debat més enllà de ser un debat local, i que a més en perspectiva doncs, pot ser que això ens pugui ajudar.
Però fins i tot encara es podia plantejar diferent. Si la Unió Europea no ho veiés bé, tindria mètodes per impossibilitar aquest transvasament?
Pues vols que de veritat també m'agafes avui i m'escolta, m'estàs
agafant
per
això? No,
jurídicament no t'ho sabria dir. O sigui, es tindria que veure. Jurídicament sí, en un moment donat, a la Comissió Europea no ho veiés amb bons ulls, si podria evitar el que havent-hi acord aquí local es pogués tirar endavant. Jo penso que pel principi de subsidiarietat, en principi, si hi hagués acord a ambes bandes i per tant estiguessin d'acord amb el trasbassament cap a Catalunya, doncs en principi la Comissió Europea no hauria d'haver-hi cap impediment.
D'acord, ho farem però encara més fàcil. Difícilment pot tirar ara alguna cosa endavant si no és amb el vistiplau de la Unió Europea.
Quan no hi ha acord, és evident. Quan no hi ha acord entre ambes parts, és evident, perquè poder és l'àrbitre que en principi estàs buscant quan les administracions i els governs locals, regionals, estatals no es posen d'acord, doncs bueno, no toca més anar que el que deies tu, el supra, cap a dalt, i dir, escolti'm, miri, aquí no ens posem d'acord, hi ha interessos contraposats o interessos en els quals no hi ha hagut aquest acord, aviam, vostès què opinen, no? I com que això no significa que moltes vegades no som conscients de fins a quin punt la Comissió Europea, que ara és el govern europeu, pot decidir i pot prendre part en temes que a vegades considerem que no hauria, però que és així, perquè evidentment hem delegat cap a dalt, no? De la mateixa manera que també moltes vegades els municipis poden fer coses de les quals a vegades diem com és possible, bueno, perquè hi ha hagut lleis que s'han fet i que han delegat a que el municipi sigui el responsable bàsicament del desplegament, moltes vegades de lleis que es fan a nivell estatal, a nivell europeu passa el mateix.
Refrescem una mica la memòria, és l'eterna pregunta que li fem a Joaquim Millán cada primer de mes. Les institucions europees repartides com i on?
Pues mira, tenim el Parlament Europeu, que és la institució més propera al ciutadà i que a més a més té una seu molt clara, que és la de Brussel·les, però en té dos més, que és la d'Estrasburg i la de Luxemburg. Luxemburg bàsicament oficines, i a Estrasburg i a Brussel·les hi ha els plenaris. Un cop al mes és a Estrasburg. I això moltes vegades la gent dirà, bueno, és una mica estrany o inclús pot ser anti... no sé ara quina paraula se m'acudiria, però dius, home, com és possible...
Antioperatiu, per exemple.
Antioperatiu o inclús antieficaç, no? Dic, no, com és possible, no? Pues bueno, resulta que fa més de 50 anys que funciona així, no? I tot és per als pactes que van haver-hi en el seu moment amb els 6 estats que van formar la Unió Europea, on es deia que, malgrat la seu fos Brussel·les, França volia Estrasburg, tindre un plenari al mes.
I arribarem després a això, perquè clar, ningú ho ha tornat a posar mai sobre la taula.
És molt complicat, perquè especialment en França. I això és així.
Parlament Europeu, primer. Primer.
Després tenim el Consell, que són els estats membres, vull dir, en aquest cas els primers ministres, els caps d'estat, o quan parlem del RAM, doncs el ministre d'Interior, el ministre de Pesca, etc. No? I aquí diguem que són les grans decisions. i les grans decisions són executades per la tercera institució, cosa que aquí no passaria, i per tant comença a complicar-se si volem fer una mica la comparativa amb el que pot passar a Catalunya o a l'estat espanyol, que tenim la comissió, que és, diguem-ne, el govern que executa, no? On hi ha els famosos comissaris, que serien els ministres aquí, ho dic d'una manera planera això, per no complicar la vida,
celebrem
no?
que sigui així.
Llavors hi ha els comissaris.
Consell i comissió, on tenen la seu?
Brussel·les.
A Brussel·les. És a dir, a Brussel·les hi ha una de les seus del Parlament i la seu també del Consell i de la Comissió Europea.
Malgrat tenen les seus centrals estan allà, malgrat tenen oficines pues, també a altres ciutats com pot ser Luxemburg concretament, que també hi ha el Tribunal de Justícia Europeu, etc. O inclús a Barcelona hi ha una seu, que podríem dir, el que podríem dir és una ambaixada o un consulat, per dir-ho així, pues, hi ha una seu de la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Passeig de Gràcia, allà concretament davant de la Pedrera, no? Que a vegades veiem un edifici amb una bandera europea, bueno, allà hi ha la seu de les institucions a Barcelona, no? I per tant, doncs, bueno, també hi ha petites seus a diverses ciutats europees.
Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicent.
En Joan va anar conjuntament amb tota una delegació, no només de mitjans de comunicació, sinó també de persones que han assistit a cursos sobre la Unió Europea i també representants institucionals a Brussel·les. Aquests viatges s'organitzen sovint, Joaquim? Com es planteja?
Bé, a nivell de Parlament Europeu, com vam poder veure el Joan i jo, jo ja ho coneixia, constantment hi ha grups que van visitant el Parlament Europeu. Per tant, perquè d'entrada és la institució dels ciutadans i ciutadanes, i per tant doncs, té les portes obertes, com pot ser també el Parlament de Catalunya, el Congrés, evidentment no d'una manera oberta que tothom vulgui anar quan li doni la gana, sinó que evidentment d'una manera organitzada, perquè si no seria un caos, ja és prou problemàtic que allò funcioni, doncs seria un caos. I llavors doncs, bueno, us organitzen viatges o visites a aquesta institució. En el cas nostre, jo sempre he intentat, a les visites que s'han fet, i aquesta és la tercera que fem des d'aquí Sitges-Garraf, és la que, a més de visitar el Parlament, diguem-ne, els diem jornades formatives, perquè intentem no solament anar de visita, sinó formar-nos, no? Llavors, el que fem és tindre trobades amb els diputats del Parlament Europeu allà i funcionaris del Parlament Europeu, després també l'opció de poder tindre una trobada amb persones que treballen a la Comissió Europea, Comitè de Regions en algunes ocasions, etc. I després també visitar la seu del nostre govern allà, que ara ja és seu del govern de la Generalitat davant de la Unió Europea, i també d'altres entitats, com pot ser la Diputació de Barcelona, que fan lobby allà, en aquest cas en defensa dels interessos dels municipis, etc. No? I per tant, ens n'anem en un dia i mig doncs, amb una idea, el més propera, pròxima, realment el que s'està fent a Brussel·les, no? Tant per allò que s'està fent molt bé, com per allò que hauria de millorar, com allò que no està de tot ben fet, no? Però jo crec que és una manera de també tornar cap aquí, pues, veient pues, bueno, que hi ha una sèrie d'institucions a Brussel·les que treballen per intentar afavorir els interessos i els drets dels ciutadans i ciutadanes i que ho fan el millor possible.
Doncs aquesta crònica ha de començar per un viatge a Brussel·les. S'agafa l'avió des de Barcelona... Joan?
Sí, s'agafa l'avió des de Barcelona i s'aterra a un aeroport immens, que és l'aeroport de Brussel·les. No sé si té algun nom especial, em sembla que no.
El de Brussel·les...
No, International Airport.
Després de?
Dues hores de vol i sí, et plantes a Brussel·les. És una ciutat gran, grisa i plujosa.
I tot s'ha de dir, i agafem l'avió ben d'hora.
Sí, aviadet.
A les 7 del dematí.
I això, i Brussel·les ve, una de les primeres coses que ens diu el taxista, perquè a més vam arribar amb un cert retard i aleshores vam haver d'agafar un taxi, sí. Hi ha un servei de trens, però vam haver d'agafar un taxi, una de les primeres coses que ens va dir el taxista, no plovia, i li vam dir al taxista, bé, no plou. Diu, no plou, encara. És a dir, ens ho va deixar clar ja el taxista que, doncs això, és una ciutat... doncs això, una miqueta grisa. En el sentit també que és la capital de les institucions europees, però aquestes institucions europees viuen en un microclima propi al costat de la ciutat. Diguem, Brussel·les viu en certa mesura del funcionariat i de tota la gent que va a visitar les institucions europees, però hi viuen els dos mons una mica d'esquena. O sigui que al costat de la gran plaça doncs, trobes tot de botigues de records amb banderetes europees, però és el més a prop que et sents de les institucions europees a Brussel·les, a no ser que entres dintre del Parlament Europeu.
O sigui que entre el nucli de la ciutat i el centre on estan instal·lades les institucions europees, d'entrada hi ha una distància.
Sí, uns 10-15 minuts en metro. Per agafar la plaça del Baluard Schumann potser és el punt central, no? Però i a més
ho dic en el sentit, si ha d'anar expressament, no es troba a les institucions a peu de carrer, no estan
al centre, poder ara ja, com que totes les ciutats europees van creixent, estan dins un barri, per tant, vull dir, ara ja podríem dir que estan dins la ciutat, però com diu el Joan, no estan al centre neuràlgic ni molt més.
Vindria a ser com si es trobessin a l'Hospitalet, estan a Barcelona.
Sí, o qualsevol barri del centre, ara a Barcelona dius, ja és Barcelona, evidentment, però que fa poder, no sé, 20 anys, potser a les afores de la ciutat.
Però vull dir que hi ha d'haver un interès manifest en anar-hi,
sí,
perquè així
no t'ho trobes.
Facilitats per anar-hi n'hi ha, com pots imaginar,
no
hi ha problema per anar-hi, però vull dir, has d'anar-hi expressament. Si tu visites la ciutat, el centre, com diu molt bé el Joan, visitaries les parts més interessants de patrimoni, cultural,
i te n'aniries, si vols, sense
saber que ja hi ha el Parlament.
A més, l'Atomium està a l'altra banda, perquè el barri de Heysel, que és on està l'Atomium, està just a l'altra banda de la ciutat, per tant, si vols anar a veure l'Atomium, te'n llunyes.
D'acord, o sigui que si vas a veure les institucions europees, vas gairebé únicament i exclusiva per això.
Ah, efectivament. A més, un segon detall, que és que els funcionaris que treballen a les institucions europees, a un li va donar, i això ja parlo, la percepció que vaig tenir aquest dia i mig, viuen exclusivament allà dintre. És a dir, van a treballar, van a dormir, qui viu a l'hotel o qui té un apartament, però no fa vida de Brussel·les. O almenys la sensació que un s'han venduda d'això és que està a Brussel·les com podria estar en qualsevol altre.
Que és una ciutat dins d'una ciutat, sí. Absolutament autònoma.
Això és cert i té una explicació. Penso que primer hi ha uns quants que s'acaben arrelant allà familiarment i aquests són diferents, però clar, evidentment és quan tothom és una ciutat, tens crios, els crios es socialitzen i per tant et d'integres a aquella ciutat per sols fet pels fills, no? Uns altres no, uns altres saben que estan allà per 2 anys, 3 anys, 5 anys, màxim 10 anys, per fer carrera diplomàtica, per fer carrera funcionarial, etc. Evidentment,
com un pas més del seu currículum.
I suposo que al principi els hi fa molta il·lusió, com a tots, vas a un lloc, surts a sopar, tal, i coneixes això, coneixes l'altre, però quan portes ja uns mesos, la veritat és que m'imagino que vas cansat, rebentat, dius, el que tinc ganes és d'arribar a l'apartament, dutxar-me, sopar tranquil, o fer allò que faríem tots, no? Pues anar amb el teu grupet que t'has fet d'amics, avui vas a casa d'un, avui vas a allà, i ja no fas la vida de ciutat que hauries de fer, perquè evidentment igual estàs esperant el divendres agafar l'avió i anar-te'n a casa passar el cap de setmana, no?
I a més, si em permet, Joaquim, també dona tota aquella sensació que en ser a Bèlgica, que és un país amb una certa desestructuració sentimental, no sé com explicar-ho això, és a dir, és un país que està partit per la meitat, hi ha una part que són flamencs i l'altre que són valons. Tothom sap holandès i francès, però a la pràctica el que parla francès no parla holandès i el que parla holandès no parla francès. Això ja ens pot donar la idea d'un cert garbuix mental que té cadascú en el propi sentiment com a belga. Només tenen la monarquia i la bandera com a elements d'unió.
I a Brussel·les quin idioma es parla, fonamentalment?
Fonamentalment francès, tot i que tot està rotulat en els dos idiomes, però si te'n vas 5 quilòmetres al nord de Brussel·les, tot ja està en neerlandès, és a dir que, en el fons, és la línia que parteix per la meitat creu a Brussel·les.
Qui vagi, però, pot fer servir l'anglès sense cap mena de dificultat, no?
Tens dos, més el Brussel·les al mig, que és una mica allò que dius...
Aleshores, això què vol dir? Que estàs en un lloc que la personalitat la personalitat nacional del lloc tampoc és excessivament marcada, perquè cadascú té uns criteris ja una mica més particulars. Això també dificulta en certa mesura la integració. Seria diferent que fos a París, que tot és francès, que no que estigui en un lloc amb menys personalitat pròpia com és Brussel·les, en part dels belgues, eh?
No, però de fet això que està dient el Joan és ben cert, i d'alguna manera és una mica l'explicació del que ha passat durant aquests mesos de desgovern. Però desgovern en un sentit, deu s'han posat d'acord el govern, perquè el país, en canvi, semblava que no passés res, estava totalment governat, no? És a dir, que és curiós, perquè malgrat durant molt de temps no han fet govern...
Ha estat 8 mesos sense govern,
a Bèlgica. Sense govern, el país semblava governat, no? Cosa que poder aquí a vegades ens xoca, dius, ostres, si no hi ha el govern, això és un caos.
Si no hi ha el de dalt...
Allà funcionava perfectament, però no tenien govern. Tant era així que moltes vegades ni eres conscient que... Ah, però si porten 4 mesos, 5 mesos, 6 mesos, fins a 8 mesos sense haver arribat a un acord de govern, i no ha passat res. I no ha passat res. Però això és una mica el reflexe del que està dient el Joan.
D'acord. Com ens deia en Joan, això és una microciutat. Bé, una micro o una miniciutat.
Una macrociutat.
Micro-macro.
Entre 8, només el
Parlament
Europeu,
preguntar,
hi ha entre 8 i 12.000 funcionaris.
Més la gent que hi passa cada dia.
750 eurodiputats, més tots els assistents. Que se sumen aquests, comptem uns 8.000 funcionaris més 750 eurodiputats més un parell o tres d'assistents per eurodiputat, doncs vagin fent números. Segons ens va assegurar el senyor Borrell, expresident del Parlament Europeu i per tant doncs, coneixedor d'aquestes dades, pujar la persiana al Parlament Europeu val 3 milions d'euros cada dia, el que ja ens diu una miqueta que tenint en compte que si hem d'agafar la divisió de Montesquieu no és precisament la Unió Europea i el Parlament Europeu allò un legislatiu que doncs, de llibre, no deixa de ser paradoxal. És a dir, tenim, abans ho comentava en Joaquim, tenim un Consell i una Comissió que governen i legislen i un Parlament que hi és, que hi és, que potser sí que és el més proper als ciutadans, però només hi és determinades competències molt específiques, i entra, però hi és. Hi és, té un poder. Sobretot, em vaig quedar, i si voleu així ja comencem a entrar
en el que
es va dir.
Sí, perquè més d'un ara necessitarà alguna cosa que li permeti sustentar aquesta primera xifra dels 3 milions al dia per aixecar la persiana. Ara necessita que algú digui, bé, què passa? No?
Joan, has de pensar que després allà, cosa que aquí també des de la perspectiva de casa nostra no es veu, sempre es veu com una cosa negativa, hi ha el que diuen els lobbies, és a dir que per tant, a més, hi ha no sé quants periodistes al dia i no sé quanta gent que representen lobbies pol·lulant pel Parlament Europeu cada dia més les visites, és a dir, allò igual en un moment donat, en un dia han passat 50.000 persones.
Els lobbies, com ens havies comentat, Joaquim, són aquells representants d'empreses que es poden sentir,
si no d'empreses,
de grups, institucions que es poden sentir interessades davant d'alguna...
O col·lectius, per exemple, les discapacitats a nivell europeu.
Que davant d'una determinada llei van allà expressament per...
I parlen amb el que va estar fent el reporter, el que farà l'informe, amb el que farà l'altre informe, amb l'oposició, amb qui toqui, etc.
Tothom que li interessa alguna cosa té una oficina allà amb una gent que està exclusivament pendent del que s'està tramitant, de manera de poder influir sobre qui ho està tramitant perquè el redactat final s'avingui al màxim en els interessos de cadascú.
D'acord.
Perquè després això serà la transposició que es farà a tots els estats, és a dir, ara poder el nivell s'ha pujat allò que deia Supra a Brussel·les, és a dir, bueno, si aquí estan legislant una cosa que els hi mana a Brussel·les, al final haig d'incidir a Brussel·les, perquè ja incidir aquí l'excusa és fàcil, escolti'm, això em ve de Brussel·les dit, no hi puc fer res, per tant te'n vas a Brussel·les a incidir, que és el que passa als Estats Units amb tot el que són, és un sistema una mica copiat amb això a l'americà Washington, no? Tots els lobbistes, que se'n diuen aquestes persones que fan lobby, han d'estar registrats, és a dir, perquè hi hagi una transparència de qui ha parlat amb qui i en quins interessos representa qui. De tal manera que, tu, a més, com a diputat, si tens una trobada amb algun lobbista, ho has de dir.
D'acord, o sigui, això no és tan fàcil com anar allà a un grup i fer... No,
no, no. No, no. Vull dir,
això té uns paràmetres que s'estableixen, uns protocols, etc.
Uns paràmetres que seran millors o pitjors, ens agradarà més, però almenys... Vull dir, tu saps qui és qui, qui representa què i amb qui ha parlat en cada moment. No?
Doncs abans de continuar, sàpiguen que les institucions europees no són una empresa, són una institució. Ho diem perquè quan s'escolten aquestes xifres més d'un pot pensar com és possible que és tot això per funcionar.
Per què els 3 milions d'euros? Explicació senzilla.
Vinga.
23 idiomes oficials.
Sí,
el cost de la traducció...
Només
els costos de la traducció dels documents de treball... I no es tradueixen tots, perquè això ens ho va comentar el senyor Josep Maria Ribot, amb qui vam estar parlant, que les fases inicials de treball dels documents s'acostumen a portar en un o dos idiomes màxim, anglès i francès, o alemany si s'escau, però clar, arriba un moment que els documents de treball s'han de multiplicar per tots els idiomes oficials. En tenim 23. Per bé i per mal, tenim 23. I això vol dir que els senyors del maltès tenen dret a tenir la seva versió. I aleshores, doncs, això vol dir un cost de paper, un cost de temps i un cost, sobretot, de traducció, de traductors. A veure, això ens ho comentava el senyor...
Traductors, vull dir
que... Això ens ho comentava el senyor de la comissió, que, clar, el servei d'intèrprets i de traductors al servei de la Unió Europea és el més important del món, superior al que té Nacions Unides, entre altres coses perquè Nacions Unides són 4 o 5 idiomes oficials i aquí en són 23.
No, i a més una altra cosa, vull dir que s'ha d'afegir a el que diu el Joan, que quan parlem d'interpretació i traducció no solament estem parlant del traductor o intèrpret estàndard, sinó que a més han de tindre uns coneixements, perquè no estan traduint converses, sinó estan traduint... Ara és un tema científic, ara és un tema jurídic, ara és... per més... tant són traductors i intèrprets que tenen un plus, perquè a més han de conèixer un llenguatge molt concret i a més,
especialitzat,
i a més, i que no són baratos,
ah, tenen uns assessors que els assessoren específicament.
Correcte.
En els termes concrets de cada llengua en el vocabulari
específic. Per no vessar-la,
Per no, per no. Perquè, a més, una paraula traduïda d'una manera natural d'un idioma a un altre, les conseqüències jurídiques no són les mateixes.
Doncs ara ens ho posem molt
bé. Es dona un cas molt curiós, que en determinats casos es necessita un procediment de doble traducció.
Primer l'anglès i després... D'acord, perquè no hi ha, diguem-ne, traductors directes que...
De fet, en el Parlament, quan estan parlant i hi ha el servei d'interpretació, vull dir, hi ha el que diuen els idiomes pilot, que són els que pivoten. És a dir, per exemple, igual amb del maltès a l'espanyol no hi ha traducció, però del maltès a l'anglès sí i d'anglès a l'espanyol sí. Amb la qual cosa, a vegades, si fan alguna broma, és allò que passa que sí. Hi ha tres risses consecutives, no? Depèn del... inclús hasta a vegades hasta tres, no?
Això és com aquell acudit del sol en el gimnasio, jo quan per la traducció. Abans d'entrar, i aquí hi hauran dues opinions diferents, Joaquim, tot això té una funció.
Jo estic convençut que sí, em coneixeu i no us haig enganyat, sí.
Tot això, vull dir, aquesta diguem-ne, aquesta maquinària, eh?
Aquesta maquinària, per mi, és a dir, l'altra cosa és si s'ha de primar o no, que evidentment jo sóc partidari de que totes les maquinàries administratives s'haurien de primar, perquè aviam, sabem que ja avui en dia també les noves tecnologies ajuden, etcètera, i a vegades, com també ens van estar comentant al dinar el senyor Ribot, a vegades t'adones compte que com que és una maquinària tan gran que potser un mateix tema l'estan fent dues persones a la vegada que ni es parlen ni es coneixen, perquè clar, 8.000 persones que hi ha allà al Parlament, i dius, com podríem evitar que aquesta feina l'estiguin fent dues persones igual,
perquè,
no?
Perquè, Joan, la sensació...
I això també et passa aquí, a vegades amb menys, no?
La sensació després de la visita és, tot això té una utilitat?
Sí, evidentment, si no existís s'hauria d'inventar. El que passa és que potser s'hauria d'inventar d'una altra manera, s'hauria d'inventar d'una manera una miqueta més suau. Nosaltres estem reivindicant l'oficialitat del català quan te n'adones que potser el que hauríem de reivindicar és que 15 idiomes deixessin de ser oficials i que només hi hagués determinats textos, per dir-ho d'alguna manera, o que el mateix Parlament Europeu, doncs, en lloc de tenir 750 eurodiputats, doncs potser amb 350 ja passaria, o potser que el
Parlament... Tothom estaria representat, suficientment representat, i penso que l'invent, el problema és que ha anat creixent, ha sigut un invent que va funcionar per 6, ha anat creixent i hem anat afegint, és a dir... Jo sempre poso l'exemple de la casa. Tu tens un edifici i tens 6 grans apartaments de luxe, 400 metres cada un, bueno, i a mesura que vas convidant gent de la família i volen independitzar-se i volen el seu petit apartament, doncs vas començar posant tabics, portes, més lavabos, les canonades ja no aguanten, allò no aguanta, i vas canviant, però l'edifici és el mateix. I llavors fas allà, dius, bueno, escolta, sentem-nos a la llei i posem un sobreàtic, no? Ara el sobreàtic posem un aixequer i tal. I al final aquell edifici és un miracle que aguanti, no? I això és el que està passant en aquests moments. I com que ningú s'atreveix a dir, bueno, escolta, tirem-lo al terra, tornem-lo a fer, repartim bé equitativament tothom, doncs tu si tens més de família, si tu ets menys, no sé què i tal, i fem uns apartaments acordes amb les necessitats de cadascú, com que ningú s'atreveix a fer això, doncs aguanta l'edifici que tenim.
Perquè
i això és el que està passant.
Les persones en qui veu parlant més o menys, en el fons, comparteixen aquest raonament de conviure amb una maquinària.
Sí, més si no, amb diverses intensitats, però jo estic d'acord amb el Joan.
És un petit miracle que allò funcioni d'alguna manera. I evidentment que hi ha experiències positives, és a dir, que tenim l'euro, i si no tinguéssim l'euro, probablement doncs, les turbulències financeres que estan visquent altres països que no el tenen, doncs ens estarien afectant encara més del que ens estan afectant. O tenim unes ordenances de consum, de sanitat, lo del formatge italià, és a dir, hi ha tota una sèrie de coses per les quals el fet d'existir ja de per se és bo. Ara, hi ha un altre aspecte que no el podem obviar, que s'ha anat engreixant la maquinària i que aleshores es van multiplicant els processos per la simple inèrcia de que aquests processos en determinat moment per determinats interessos es van multiplicar i ara ningú es planteja rebaixar-los perquè això voldria dir una pèrdua de quota d'alguna cosa i potser arriba el moment de plantejar-s'ho. A veure, s'ha ampliat, per exemple, s'ha ampliat cap a l'est molt ràpid la Unió Europea, i això, per exemple, és un dels temes en els quals va sortir quan es va parlar. El moment més interessant del viatge va ser el primer dia, al matí, quan vàrem parlar amb els eurodiputats catalans. Vam parlar amb Raül Romeva, amb Maria Badia, amb Josep Borrell i amb Ignasi Guardans.
Uh-huh.
A veure,
aquí tots vostès han escoltat també en el programa.
Tenim alguns talls,
alguna cosa entrarà, com vulguis.
Bàsicament, tots ells estan d'acord en que això ha crescut molt ràpid. I aleshores van sortir diverses coses. Per una banda, si ha crescut ràpid ha estat perquè ha interessat que cresqués ràpid en algú que no, potser no era ni tan sols la Unió Europea, potser en els Estats Units, que els interessava que la Unió Europea cresqués així de ràpid, perquè d'aquesta manera doncs es disminuïa una miqueta també el poder. Clar, tenim els polonesos a casa, els polonesos que ja sabem que doncs, hi ha aquests dos germans que ara potser perdran una miqueta de poder, però que han estat boicotejant des de dintre, mentre, per altra banda, doncs, tenien fil directe amb els americans.
Aturem-nos un moment aquí, boicotejant des de dintre, perquè, com ens havia comentat en Joaquim en més d'una ocasió, la Unió Europea no podia tirar endavant res sempre i quan tots i cadascun dels estats membres no ho aprovessin.
Clar, ara això el tractat ha canviat.
Ara
ha
canviat, però esclar, fins avui...
Ara qualsevol que es proposi més Polònia, dels que han entrat, és el país, i justament el Joan parla de Polònia, no ha parlat de Letònia,
sí,
bueno,
sí.
Letònia, però clar, Polònia, és un estat molt semblant a l'espanyol, més de 40 milions d'habitants, una força, etcètera, vull dir, que si se't planta amb un poder dins de la Unió Europea dels que han entrat, suficientment important per tocar els nassos.
Això que anava a dir, qui vulgui tocar un nas ho tenia molt fàcil per fer-ho, tal i com estava l'espanyol.
Jo m'agradaria justament ressaltar una cosa que ha dit el Joan, quan parlem dels polonesos ha dit els germans, és a dir, hem de diferenciar quan parlem de Polònia, quan parlem del govern polonès de torn del moment. És a dir, els polonesos, jo ho he dit i causa un error a vegades, dir, no són els que... O sigui, el govern polonès de torn, que en aquest moment estava representat per aquests dos germans, eren els que estaven boicotejant per idees tal. No? Potser els polonesos igual opinaven diferent o no, però sempre hem de separar el govern de torn de l'estat que...
Segon problema, els països de l'est en general, i això ho va dir Maria Badia, i trobo que és també una reflexió molt interessant per entendre el que està passant. Han viscut molts anys sota la pressió de la Unió Soviètica i ara no volen, els que han entrat, viure sota la pressió de Brussel·les, i això ho tenen també clar, és a dir, ells saben que el mercat els interessa però no volen sotmetre's directament a tot el que marqui França i Alemanya.
Correcte, cert, això és cert.
I aleshores, clar, aquí tenim un segon problema que també genera diverses dissensions. Per altra banda, doncs, tenim altres problemes com l'euroescepticisme dels britànics, que sempre ha existit, etc. Però, a partir d'aquí, va fracassar la Constitució Europea. Tenim un tractat de Lisboa que, Maria Badia també es plantejava, permetrà el rellançament? Deia sí, sempre i quan es ratifiqui i els governs hi creguin. I aquí, doncs, entrem en un altre problema. El Consell. Quin és el paper del Consell? El Consell és el que mana. El Consell és el que mana. La Comissió... La Comissió pot cantar missa, així parlant, perquè la Comissió s'encarrega dels reglaments, i els reglaments són molt importants pel formatge italià, però per les grans decisions no.
No.
Qui mana és el Consell. I qui és el Consell? Els caps d'estat i de govern, realment cap d'estat un, França, i caps de govern els altres 26. Això què vol dir?
Que són aquells que veiem sovint en les fotografies de la cimera.
Cada sis mesos. Que ara al juny tornarem a veure quan canvi.
Ho dic també per refrescar-nos la memòria, és la fotografia dels caps d'estat i de govern, que són els membres del Consell.
Qui manen són ells? Ells saben que l'invent va bé. Va bé perquè doncs, permet una determinada unió, han desaparegut determinades tràmits fronterers, etc. Però clar, fins a quin punt estan disposades a cedir més poder? Difícilment arriba un moment que els estats estaran disposats a cedir més poder, perquè evidentment diluirien definitivament el seu poder, i déu-n'hi-do el que han diluït amb la desaparició de determinades institucions econòmiques. Però clar, tenim un Consell que difícilment cedirà més poder, un Parlament que no legisla i una Comissió que executa determinades competències que són molt importants però que en el fons no deixen de ser competències menors.
Clar. Per aprimar tot aquest muntatge hi ha uns que han de cedir poder i aquests no són els que no volen. Prefereixen pagar la factura dels 3 milions d'euros no sé què és, que dir, bueno, jo et cedeixo a Parlament i Comissió, que efectivament seríeu els que aniria molt més ràpid i molt més senzill per tothom, com que jo vull mantenir aquest tercer pilar que en el fons és el que mana, perquè els altres executen el que els altres ja han decidit, doncs, bueno, prefereixo pagar la factura. Estem de tots d'acord? Sí, com que aquests són els que manen, decideixen que hem de pagar aquesta factura.
En canvi,
no
com dèiem...
Ja, estem resumint molt, perquè la gent més o menys vegi una mica per on van els tiros.
I en canvi, com dèiem, des del punt de vista del ciutadà, segurament és un disbarat que es gastin 3 milions d'euros cada dia per pujar les persianes del Parlament Europeu, que són, comptin, 21 milions a la setmana.
Sempre acabes defensant això dient quin seria el cost de que això no estigués. Llavors t'acabes convencent que més val pagar els 3 milions. Punt.
I aleshores, per què serveixen aquests 3 milions? Raül Romeu ens ho va dir. El poder, o el principal poder, o el principal paper que tenen els europarlamentaris i el Parlament com a institució, és el poder moral.
Clar, surcar el poder moral, eh?
Clar, el poder moral, és a dir, i això ho va comentar aquí, també va haver una altra part del debat molt interessant entre Josep Borrell i Raül Romeva, que aquest poder moral, Raül Romeva deia que la Xina, per exemple, està molt espantada perquè el Parlament Europeu no digui alguna cosa de boicot contra els jocs. Doncs per què? Pel poder moral, perquè és que el Parlament Europeu no pot prendre cap mena de determinació, ni tan sols demanar als estats... No, és que no poden fer res, simplement poden dir que bé, que s'han de respectar els drets humans al Tíbet.
Clar, però tal i com estan les coses, és molt probable que algun dia o altre algú es vegi forçat.
Però Josep Borrell va dir, d'acord, potser la Xina sí, però la Índia no. Perquè clar, com la Índia és part de la Commonwealth i la Commonwealth són britànics, doncs aleshores els indios potser no li fan tant de cas al poder moral del Parlament Europeu. Ja tenim un altre anava a dir lío geoestratègic muntat. És a dir, que tenim un Parlament Europeu que té un paper primordial en la defensa dels drets humans a nivell moral o ètic, gairebé com Nacions Unides, però poca cosa més. Això què vol dir? Doncs que els europarlamentaris estan tota la vida una miqueta preguntant-se sobre la pròpia condició. I això...
Sobre exactament quina és la seva funció en tot aquest trencaclosques, no?
No, i a més, altra cosa, perquè durant tots els darrers tractats, més aquest de Lisboa, a poc a poc se'ls va donant una miqueta de menjar al Parlament. Ara podreu fer això, ara ho podreu fer allò. O sigui, la primera vegada que el Parlament va agafar i va sortir en titular va ser quan justament vam reprovar la Comissió Santer i la vam fer saltar. Que tothom va dir, però el Parlament ha fet això? Sí, clar, com que li vam donar aquesta competència, van dir, pues ara l'executem per demostrar que nosaltres podem fer això. Què vull dir? Que ara amb el Tractat de Lisboa aniran sumant. Però clar, això porten ja 50 anys així. Clar, és una mica avorrit, perquè és el que diu el Joan. Al final dius, bueno, si no legis, no sé què. Poden legislar coses, però clar, aquesta, no la majoria, que són les importants. Poden fer això, però no l'important. Clar, jo crec que d'una manera s'hauria d'intentar ja agafar el Parlament i dir, bueno, que faci el que tingui que fer com a Parlament, que entenem que és el que hauria de fer un Parlament, perquè si no això s'està encallant. I de fet, abans tu deies una altra cosa, dir, els mateixos eurodiputats no és que qüestionessin, però ja se'ls veia una mica decepcionats de que el Tractat de Lisboa, amb tot el que suposarà ara que s'ha de ratificar i tal, avui en dia ja donen la idea que està quedat curt. O no, llavors, Joan, ho deien tots, i això vol dir de tots els colors polítics, perquè els quatre que havien allà...
Que assumeixen resignadament
comença a pensar que realment si l'Europa ha de funcionar amb el món que avui tenim, que és ràpid, global, etcètera, ja s'està quedant curt, això.
I aquí m'agafo primer a una primera reflexió que feia Ignasi Guardans, dient que les estructures no estan clares, i això em sembla que d'aquesta mitjoreta que fa que parlem, doncs ja queda prou clar. I la segona, unes paraules interessantíssimes trobo de Josep Borrell. Primera, sobre per què passa això, i aleshores va deixar, diguem, la pregunta oberta, i aquesta sí que ja no es van atrevir a entrar en un debat perquè és que no tenia cap sentit, i és Josep Borrell es preguntava si Europa s'ha fet per convicció o per necessitat, i això obriria un nou debat, és a dir, fins a quin punt...
Europa s'entén les institucions europees,
sí. Fins a quin punt... A veure, els pares fundadors, Schuman, Monnet, etc., probablement sí que ho eren europeistes, perquè si no s'haguessin... A part de que ells en tenien la necessitat, també tenien un cert europeisme. Ara, no sabem si els líders actuals, des de Sarkozy fins a Brown, fins al mateix senyor Zapatero, tenen el mateix concepte d'europeisme més enllà doncs, de la política agrària comuna dels francesos o dels ajuts que puguin tenir els senyors de l'est. Aleshores, clar, hi ha convicció realment que hem de tirar cap aquí, per tant, doncs, que perdrem algun bou i alguna esquella en el camí, o hi ha simplement la necessitat pura i dura. Clar, a Espanya van entrar i tots eren molt europeistes mentre van arribant les subvencions, no? Ara les subvencions es tallen i resulta que Espanya de ser un país receptor serà un país pagador.
Mm-hmm. Com deien els britànics, que a més estem una mica acabant de creure la Unió Europea amb un sentit molt britànic, que és la d'estar en un club per interessos. Que quan els interessa entren, quan els interessa jo estic a fora de Schengen, a mi m'interessa l'euro, no m'interessa l'euro, quan els interessa entrar, volem entrar a l'euro. Mentre ara no tenen clar, tal. És a dir, ara ja ens hem convertit tots com una mica britànics. És a dir, quan parlem de la Unió Europea anem ja a aquestes cimeres pensant, bueno, vaig a un club d'interessos, pujarem en comuns interessos, m'interessen aquests interessos o no.
I a veure què en trec o què em deixo de treure.
I sobretot explicar una versió a casa, que és la que a mi m'ha de...
la que m'ha de sustentar. Anava a preguntar, Joan, hi ha alguna declaració que vulguis escollir per il·lustrar...
Bé, de fet, com no tindrem temps d'escoltar les
coses... A veure quina...
Agafem, si et sembla, el verre d'en Josep Borrell, que la tens per aquí, perquè vam poder parlar amb ell, a més és l'únic que no, dels que tinc gravats que no ha sortit en aquest programa. Josep Borrell, que bé, ens feia una miqueta de reflexió caminant pels passadissos, perquè se li van fer moltes fotos i després gairebé no vaig tenir temps d'agafar-lo.
L'home de l'IAE.
L'home, sí, l'home de l'IAE.
L'home de l'IAE, l'home de l'IAE, els van 750 i pico, 785 diputats, havent estat ex president, vull dir, no n'hi ha tants allà que caminin per aquests passadissos que siguin president o expresident. Per tant, vull dir, amb el que ell deia, no? Vull dir, ha estat 2 anys i mig tenint una visió des de dalt que no la té tothom, no?
I a més, abans d'això i també encara en el debat, i això no ho tinc gravat, però és que és una frase, jo crec que és extraordinària, ja la vaig dir el divendres passat, de Josep Borrell també, diu: la gran hipocresia europea és que demanem democràcia però volem estabilitat. I aquí, doncs, entenem doncs, determinades postures, que estem molt a favor de la llibertat, el Tibet, però que el xino és un gran...
Que els expliquin els italians, això també.
Mateix. Escoltem,
10:49.
Bueno, no tots són flors i violes, no? Nosaltres tenim una visió d'Europa una mica romàntica, una mica idealitzada, perquè els espanyols i els catalans en particular són molt europeistes i bueno, quan es veuen les coses de més a prop es donen compte de les dificultats que hi ha, sobretot ara després de que l'Europa ampliada s'ha fet més gran, més diversa, més heterogènia, més complexa, amb més dificultats per fer acords, i tot això pues, es viu i es veu quan més a prop s'està, i naturalment aquesta visió una mica ideal pues, té que confrontar-se amb una realitat que no és la mateixa avui que fa 20 anys, no?
Però aleshores ens queden motius per l'optimisme?
Penso que hi ha l'optimisme de la voluntat, no? La necessitat de continuar avançant amb l'unió entre els europeus, perquè cadascú pel seu compte són massa petits, i si no ens unim més tindrem difícil sobreviure amb el món que se'ns ve a sobre. Per tant, no és que calgui ser optimista, cal ser voluntariós, compromès i reforçar la feina. Per Europa no es farà sola, no es farà per encantació màgica, no es farà perquè estigui escrit als astres que es tingui que fer, es farà si la gent és conscient de que cal fer-la i quines són els avantatges de fer-la, els inconvenients de no fer-la, i això demana una feina cada vegada més difícil, cal dir-ho, perquè les coses no són tan evidents del punt de vista d'un lituà i d'un escocès o d'un portuguès, són bastant més diferents entre si que els punts de vista d'un alemà o un francès, no? Això és llei d'història.
Llei d'història. S'imaginen una comunitat de veïns en què siguin 26 famílies, però que una família sigui França, l'altra Gran Bretanya, l'altra Itàlia, l'altra Alemanya, per exemple, no hi hauria... Segurament ens agafem aquella frase que tant en Joaquim com en Joan ens deixen sobre la taula. Potser sí que és una mica de miracle, que això funcioni. Que això funcioni. Ja després, aquesta lliçó de la història passada que pesa sobre cadascun dels estats, n'explicaria encara moltes més. 26 estats i 23 llengües oficials.
27 estats.
27.
26 més França.
26 més França, és veritat. O França més 26.
No la deixem, no.
I encara hem d'escoltar algú més.
Sí, hem d'escoltar algú més. Abans d'això, un parell de detalls. Ara mateix estan a punt d'iniciar els processos de ratificació del Tractat de Lisboa, que és el que ha de substituir la Constitució Europea.
El que tenia que ser.
El que tenia que ser la Constitució Europea. Clar,
en riu-te'n d'un pla general.
Hi ha una, primera, a Brussel·les hi ha una certa por de que aquest procés de ratificació doncs vagi com ha d'anar.
Que trigui més del necessari?
Sí,
sí? Sí, perquè...
Perquè ja és un any, vull dir, aquest és el que es va pactar i tothom va acordar. Però bueno,
quan va ser la reunió de Lisboa, Joaquim?
Es va signar el 13 de desembre de l'any passat.
D'acord.
I llavors ja teníem el tractat i es va donar un any, 31 de desembre d'aquest any, on tots els estats tenien que ratificar el text.
D'acord, o sigui que queden entre 7 i 8 mesos, perquè tothom...
D'acord, hi ha un que ha d'anar a referèndum, que és Irlanda, perquè per llei tots aquests temes han d'anar a referèndum.
Mm-hmm.
Esperem que no n'hi hagin més, perquè això complicarà més, tot això.
Aquesta la primera, i la segona, la temença que tenen doncs, el Parlament Europeu a l'any 2009, no sé si és el juny, hi ha eleccions al Parlament Europeu.
També, certo.
I anava a dir, bé, no utilitzaré cap llenguatge més sarcàstic, però tenen molta por de que hi hagi una baixíssima participació a tota Europa, mm-hmm. doncs per la percepció, per la nula percepció que té la ciutadania sobre...
De la funció i de les feines que es fan des del Parlament. Després d'aquestes eleccions, el Parlament Europeu tindrà un menor nombre de diputats, no?
Em sembla sí, que es rebaixa.
No me'n recordo quants, però...
Poc.
Poc, però,
recordo...
però com a mínim no puja.
Sí, no puja. Bueno, mínim... era un dels temes, bueno, aquestes eleccions, sempre i quan s'hagi ratificat i aprovat el Tractat de Lisboa, que és el que diu... que a les properes eleccions del 2009 hi hauran menys eurodiputats.
D'acord, o sigui que si el mes de desembre encara no s'ha ratificat aquest Tractat de Lisboa, no hi ha encara...
Hi ha problemes, perquè clar, d'acord. Hi ha molts juristes que s'ha de fer...
D'acord, comentava en Joaquim Millam al principi que també, òbviament, els governs, si no de l'Estat, regionals, també tenen presència a Brussel·les i també vau tenir ocasió d'anar a l'oficina de la Generalitat i de la Diputació.
La
no?
Nova la delegació. Oficina, la nova delegació de la Generalitat, perquè fins ara era Patronat Català per Europa,
correcte.
El que passa és que finalment doncs, s'ha acceptat que hi hagi oficines governamentals de governs regionals allà.
S'ha acabat l'època dels patronats.
Ah, això mateix. Ara és Patronat Català Promont, sembla que ho han canviat.
Promont, i s'han fet dues coses. Una, el Patronat Catalunya Mont, que seguirà fent unes funcions concretes com a patronat, uh-huh. i després crear la pròpia Secretaria de la Unió Europea a Barcelona, que en aquest cas la capçala la senyora Anna Terron, que l'ha tingut en el programa, i llavors la delegació del govern de la Generalitat de Catalunya a Unió Europea, que allà només es faran funcions ara exclusivament de representativitat del govern català i, per tant, entre cometes, estem fent de lobby dels interessos de Catalunya a les institucions en general a la Unió Europea.
I ara escoltarem
a Mireia Soler, que és la representant,
la directora de
l'oficina. El que passa és que la Mireia Soler ens comentava, bàsicament, que la Generalitat sí que té un paper, però bàsicament aquest paper sempre és compartit amb 16 comunitats autònomes més, perquè difícilment la Generalitat com a ens pot tenir gaire força si no és emmarcada dintre d'un ens estatal. A més, aquest ens estatal, qui mana és el govern? En aquest cas l'Estat, en aquest cas l'Estat espanyol. En la mesura que l'Estat espanyol no obre la mà, difícilment, a diferència com fan per exemple els anglesos o d'altres llocs, els alemanys que sí que deixen que els landers tinguin més representativitat,
no és el cas.
Per tant, ja és prou complicat. I per altra banda, doncs la Generalitat sí que té més presència en altres llocs, com per exemple el Comitè de les Regions, però com aquests llocs tampoc tenen excessives competències ni excessiu poder,
tampoc serveix de gran cosa.
Això mateix.
Vaja.
Reflexions per l'optimisme de Mireia Soler.
El paper de la Generalitat davant de la Unió Europea és defensar els nostres interessos i les nostres competències, i això és una de les tasques que fem des de la delegació del govern, presentant doncs, davant de les institucions quines són les nostres posicions en els dossiers claus que ens poden afectar, com des de la revisió de la política marítima o a la discussió sobre la nova revisió del pressupost, per exemple.
I amb qui li toca més barallar-se, amb la Unió Europea o amb el govern espanyol?
Ui, el govern espanyol nosaltres no ens hi barallem, s'hi barallen allà, s'hi barallen a Catalunya, des d'aquí nosaltres ens barallem barallant-se no.
En el sentit fiu.
Amb la nostra feina aquí és directament més amb la Unió Europea i amb totes les institucions. Home, de tant en tant t'hi baralles, no? Per fer entendre que tu no ets un lobby, sinó que ets un govern i ets un nivell més de la governança europea. Però, bueno... sí, són maneres educades de discutir i esbarallar-se.
Heu comentat que els lands alemanys, que les regions belgues o que fins i tot els britànics doncs tenen una certa participació dintre del Consell.
Les comunitats autònomes també.
També, però no la tenen al mateix nivell.
Però encara no al mateix nivell. Però bueno.
Que aconseguirem alguna vegada aquest nivell,
sí,
de participació.
Jo espero que sí. Soc optimista, jo espero que sí. De fet, si fa 5 anys ens ho haguessin dit, no ens ho haguessin cregut, de que podríem participar. I és un mecanisme que és millorable, que s'ha de millorar, i en el qual creiem que el govern espanyol també està una mica ja per la labor, després d'aquests anys de pràctica, no? Els lands alemanys, és que clar, els lands alemanys, Alemanya té una constitució federal, i Bèlgica també, Espanya no. Vull dir, encara que sigui una autonomia, Espanya no és federal. Arribarà el dia, ja ho veurem.
Ara obriríem un debat sobre el federalisme, però no. Mireia Soler, la representant, en aquest cas la directora de l'oficina de la Generalitat, de la delegació de la Generalitat de Catalunya a les institucions europees. Estem en els segons finals.
Sí, teníem allà, ara ho comentava en Joaquim, una representant també d'un land alemany, i clar, ells treballen d'una manera molt diferent. A més, aquesta senyora representava a dos lands, en realitat.
Dos lands s'han posat d'acord per compartir oficina.
Cosa
imagina't
que,
això aquí.
No sé, Catalunya i València.
Deixem-ho. No, i porten això. Més de 25 anys compartint l'oficina, vull dir, que van ser dels primers que es van instal·lar allà i van compartir oficina, vull dir...
Reduint costos. Són bons els musclos amb patates fregides?
A mi no em van agradar.
Però bé, t'agraden, Joaquim, els musclos?
La veritat és que només em menjo quan vaig allà.
D'acord.
Per això que amb la gent que va, dius, bueno, no m'entusiasma.
En 30 segons, es menja bé Brussel·les, és car Brussel·les?
Home, ja, com tots els àmbits turístics, nosaltres ens vam veure per la zona turística, i la zona turística sempre té la tendència a ser cara, aquí a qualsevol ciutat europea. Si fuig de, si te'n vas a altres a zones de Brussel·les, tot és molt més assequible, i amb algunes qüestions més millor preu que aquí.
Uh-huh. Però bueno, ho dic per si de vegades s'aprofiten amb més o menys grau del fet que allà hi ha les institucions europees.
Està clar. Agem el nivell de lloguer d'apartaments, no de compra-venda, que és molt curiós, és molt més barat allà que aquí. Però en canvi el lloguer, clar, com que saben que hi ha molta gent que té necessitat de llogar perquè sap que no s'estarà un any, dos anys, o estagiers que estan 6 mesos, etc., doncs els preus de lloguer per un apartament petit, bueno, són increïbles, no?
Res, que si van a Brussel·les, cervesa, que és molt bona.
Correcte.
I bombons, també.
Xocolata belga.
Xocolata belga.
Més que la xocolata, els bombons.
Els bombons.
Els bombons? Sí. Doncs els bombons. Joan, gràcies.
Petit sablon, que hi ha les botigues aquelles.
Joaquim, gràcies. Posin un bombó a la seva vida. Amb la representació de la Comissió Europea i de l'Oficina del Parlament Europeu, l'Hora d'Europa. Tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.